Ninots, un espai de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, que us presenta el perfil dels personatges més singulars del nostre país. L'homenat d'avui és Ramon Llull.
Ramon Llull, dit també Ramon Lofoll, el doctor il·luminat, el beat, el de la barba florida. El rei Jaume I emprèn la conquesta de Mallorca. L'operació és un èxit gairebé instantani, però la pacificació total de l'illa s'allarga encara un parell d'anys. Durant aquest temps, acompanyen les expedicions del monarca no només homes de cort i homes d'armes, sinó també menestrals, clergues, pagesos i mercaders que volen parar casa a les noves terres. El 1232, el rei fa el repartiment de l'illa entre els cavallers i ciutadans que l'han acompanyat a la conquesta. És poc després d'aquesta data quan neix Ramon Llull, fill únic d'un matrimoni barceloní ben hisendat que acaba d'establir-se a Mallorca. Malgrat ser un dels autors més antics de la nostra literatura, la seva biografia ha pogut arribar a ser reconstruïda amb molta precisió i amb ben poques llacunes. La importància que va assolir en el món de la cultura medieval ha fet que n'hagin restat referències a documents d'altres autors. La quantitat copiosa de l'obra de Llull, que s'ha conservat fins als nostres dies, ens dona sovint referències dels seus fets. Finalment existeix un relat autobiogràfic, potser més o menys idealitzat o subjecte a conveniències, que ell va dictar als seus deixebles i que coneixem amb el títol de Vida coetània. A l'Homenots d'avui ens acompanya el professor Albert Soler, de la Universitat de Barcelona, per parlar de Ramon Llull, la seva obra, el seu temps i l'empremta que ha deixat a la cultura europea.
Se'n sap poca cosa. Els Amat, sembla que ell prové de la família Amat, que rep el sobrenom de l'Ull, els Ull, no? El seu escut heràldic figura això, un ull. Els Amat són una família de burgesos que proven de fer fortuna en aquest nou món acabat de conquerir, i que es presten a la labor de catalanitzar, de conquerir, no només militarment, sinó culturalment, econòmicament, l'illa. I fan fortuna, i Llull apareix ja de seguida, el beat Ramon ja apareix de seguida vinculat a la casa reial, al fill de Jaume I. Tot el que sabem de la data de naixement de Llull és problemàtic, perquè les primeres dates exactes que tenim d'ell provenen de la datació d'algunes de les seves obres cap allà als anys 90. Tot el que reconstruïm anteriorment es basa en referències a les mateixes obres o bé en un text extraordinari que hem conservat, que és una quasi autobiografia que ell va dictar a uns monjos de París, de la cartoixa de Beauvert.
El jove Ramon creix prop de la cort. Es fa a la vida elegant i es formen les arts de la cavalleria i de la política. És ben suposable que durant la seva joventut hagués estat assignat patge de la cort del mateix rei Jaume I i, segons que es desprèn de la vida coetània, va ser senescal de la taula del rei de Mallorca, la qual cosa cal entendre per les dates que ho va ser del príncep en Jaume, que més tard heretaria la corona amb el nom de Jaume II. De les vanitats d'aquest passat cortesà, el Llull madur s'emplany en la seva obra espiritual.
El que sí que podem dir és que el redós de la casa reial, sigui la de Jaume I, que era el rei de Mallorca, finalment, encara que tingui a partir d'un cert moment delega en el seu fill, i del seu fill, de Jaume II, el que serà Jaume II de Mallorca, que arribarà a ser un protector bastant fidel del Beat, el redós de la casa reial, Llull, aprèn què és el món de la cort, el món de la política, el món de la reialesa. I això és més important que no pas precisar el càrrec hipotètic que hi hagués pogut ocupar.
Que em fui gran i sentí del món sa vanitat, comencé a fer mal i entré en pecat, oblidant Déus gloriós, siguent carnalitat, que es presentà a mi cinc vets crucificat, per so que el remembràs i em fos enamorat tan fort, que heu tractàs com ell fos preicat per tot lo món, i que fos dita veritat de la sua trinitat i com fou encarnat. Perquè em fui aspirat i en tan gran voluntat que res als no amé mas que ell fos honrat. I adons comencé con lo servís de grat.
De l'obra profana anterior a la seva conversió, al seu canvi radical de vida, abans de ser allò que ell acabarà sent, només en sabem que en renega, que havia existit i que en renega. No podem fer gaires més especulacions sobre això. El que passa és que és molt probable que aquesta obra profana anterior que és segur que va existir, de la qual no en coneixem res, no se'ns n'ha conservat res, és segur que era limitada a la poesia lírica de tradició trobadoresca. Llull hauria format part dels trobadors, de la nòmina de trobadors, de la llista de trobadors clàssics, que es tanca amb un coetani d'ell, per posar un final en Cerverí de Girona. És poc probable que Llull s'hagués dedicat abans de la seva conversió a la narració, en canvi després ell serà un escriptor notabilíssim de narracions. I jo crec que és difícil que ell, com a ell, feia el que era propi d'un ric home vinculat a la cort, seguir uns models, unes pràctiques de relació amb les dames i també de joc i de relació amb els altres nobles, amb els altres cortesans. És possible que, no es pot especular gran cosa, és possible que fos una obra de qualitat. El que sembla bastant segur és que era una obra és que havia de ser una obra bastant dins dels cànons més típics i potser tòpics de la tradició.
Humanots a Catalunya Ràdio.
Un vespre, mentre assegut al brancal del llit, Ramon Llull compon rimes amatòries a una dama que no era la seva esposa, és fortament torbat per l'aparició del Crist crucificat. Aquest fet capgira radicalment tota la seva vida, o almenys és a aquest fet el que ell atribueix tot l'origen de la seva conversió.
És un esquema per explicar la conversió, ell diu això. Una nit mentre estava component una cantilena, una dama, que no era naturalment la seva dona, no podia ser-ho de cap de les maneres, en el sentit que no s'escrivien composicions a la pròpia esposa, se li va aparèixer Jesucrist crucificat. I ell mateix ens diu que això el va impel·lir a posar-se al llit tremolant de por, però no pas escarmentar, sinó que això ho va repetir, i se li va repetir la visió, i així fins a la cinquena vegada, i al final comença a creure que Déu li vol dir alguna cosa. Encara, pel que sembla, la vida coetània no és una cosa molt definida, però sí que està en aquest procés. Ara, això pot ser un esquema geogràfic d'explicació d'aquest trencament. Per nosaltres no té massa interès especular sobre com es va poder produir, quin tipus d'al·lucinació podia tenir. Això és una cosa que prové de la mentalitat moderna, la mitjana, preguntar-se per aquestes coses no té sentit.
La tradició ha mantingut una llegenda segons la qual Llull, apassionadament enamorat d'una dama, arriba a l'abrandament de seguir-la a cavall fins a dins d'una església. La dama, per dissuadir-lo, es gira cap ell i li mostra un pit nu cancerós. La visió d'aquest horror hauria fet reflexionar Ramon Llull sobre el seu comportament desordenat i sobre la caducitat dels béns terrenals.
Carmollena i Deixat, fills i possessiós. I en aquest negoci de mon patrimonat, ai tot hora despès i nai tan llargejat, que li meu infant hem pauperat.
Devia morir relativament poc després d'emprendre les seves aventures amb el seu fill, i té un lligam molt especial, molt curiós, molt poc freqüent, que és un cert lligam de remordiment de consciència d'haver abandonat la família i de no haver-lo educat, perquè la responsabilitat de l'educació, que no és pròpiament nodrir-lo, era del pare, no de la mare, i per això li dedica, fa una cosa insòlita, que és dedicar-li alguns llibres. Hi ha aquí el primer tractat de pedagogia, si podem dir-ne així, fins i tot de puericultura de l'Occident europeu, en termes absoluts, en llatí o no en llatí. El que passa és que aquest és en català. I en aquesta obra, per exemple, que és adreçada al seu fill, li explica què ha de creure, com ha de créixer, com es crien, com es crien els nadons, que convé gronxar-los, que convé que amb coses, per exemple, de puericultura, que coincideixin amb les modernes tècniques o els dictats més moderns dels pediatres, no? Per exemple, s'ha d'alimentar el nen amb llet, el més, amb llet, se suposa que de dida, normalment, durant un any, el primer any de la vida. Ara sabem que els pediatres allarguen com més millor l'alimentació, la lactància, no? I, clar, això Llull ho sabia, i no ho sabia un clergue que hagués parlat de l'educació. Normalment era dels prínceps, ja no dels laics. I Llull per què ho sabia? Perquè Llull havia criat criatures. És la gran originalitat de Llull, és el seu descol·locament del món on viu. No és un clergue, no és un laic, ha fet de clergue, ha fet de laic, i això dona aquestes obres tan originals, com això mateix, d'adreçar-se al seu fill, fer-li llibres.
Al cap d'un parell d'anys de començar la vida contemplativa, el beat Ramon Llull emprèn pelegrinatge a Sant Jaume de Galícia i al monestir de Rocamadour i veu la necessitat de sotmetre's a una llarga formació teològica i humanista per poder complir el seu objectiu de predicació i conversió d'infidels. La passió evangelitzadora que l'inflama va fortament acompanyada d'una tenacitat fora del comú, d'una intel·ligència superior i d'un gran esperit d'aventura fent cara a qualsevol risc.
Els pelegrinatges, que són una de les grans constants de l'edat mitjana, són part d'aquest procés de conversió, d'anar definint. Quan ell fa aquests pelegrinatges encara no sap ben bé què és el que ha de fer i què vol Déu d'ell. I aquest pelegrinar no té l'actitud missionera que després tindrà els seus viatges, sinó que té una actitud receptiva. I aquest procés de conversió, quan ell ja ha definit un triple objectiu al qual dedicarà la seva vida, que és la conversió dels infidels, fins a donar la vida, si convé per aquesta causa, la redacció d'un llibre, i ell ens diu, el millor del món, que farà possible aquesta conversió dels infidels, i la fundació de monestirs de missioners en què els novicis aprendran les llengües dels infidels per fer viable aquesta conversió, això no hi havia altra manera. Doncs quan ha decidit això, aleshores ell s'adona de la seva falta de formació. Ell no té una formació acadèmica, no sap pràcticament llatí, sap de viure en una societat en què es parla llatí, en què s'utilitza, però de res més, no sap àrab, i aquest és el principal problema per adreçar-se als infidels, i no sap res del que acompanya la cultura llatina, l'alta cultura. Doncs, quan ha decidit aquests objectius i s'ha donat d'aquesta limitació, Llull es presenta, ens diu, a una figura prestigiosíssima de la cultura del seu temps, que és Ramon de Penyafort, conseller de papes, conseller del rei Jaume, Sant Ramon després, Sant Ramon de Penyafort a Barcelona, i li exposa els seus propòsits. El que ens diu Llull a la vida coetània és que Sant Ramon li desaconsella de totes anar a París, que és el que ell pretenia, a estudiar. Això ens ho podem prendre com vulguem. Jo em fa l'efecte que Sant Ramon de Penyafort, una persona importantíssima i, per tant, ocupadíssima, com totes les persones importants de la història, es troba al davant un homenet sense professió definida, sense estament definit, que ha abandonat la seva dona, els seus fills, que no té cap mena de formació, i que li proposa una cosa tan fabulosa que com convertir tots els infidels. I Sant Ramon el que li recomana, que és potser el que hauria fet qualsevol persona assenyada, és torna a Mallorca i allà estudia. Quan les possibilitats d'estudiar a Mallorca eren més que limitades, en una terra acabada de conquerir, s'està construint una societat, no? No hi havia universitat, com no hi havia universitat en lloc dels països catalans, a la Corona d'Aragó no n'hi havia, l'universitat més propera era Montpeller, i Tolosa, Montpeller sí que formava part de la Corona d'Aragó, i després París, Bologna, per tant, Llull volia anar a la més important, a la millor, París, sense saber massa llatí, sense saber massa coses, Sant Ramon li diu, suposo que li diria, on vas tu, home de Déu.
Un cop acabada la primera etapa de formació, Llull es va retirar per lliurar-se a la contemplació al Puig de Randa, a uns 30 quilòmetres de Ciutat de Mallorca. Allà, de sobte, li va venir una il·lustració divina en la qual ell va creure que Déu havia inspirat la seva art i tota l'actitud espiritual de la resta de la seva vida.
Llull abans, entre la seva, el seu procés de conversió, uns 9, que torna a ser una xifra una mica simbòlica, 9 anys d'estudi, entre els quals hi ha un estudi més o menys profund, no ho sabem amb exactitud, de l'àrab, és que no hem conservat cap obra seva en àrab. Al final d'aquest procés de conversió, ell comença a escriure el millor llibre que ha de possibilitar aquesta conversió. Això és el llibre de contemplació en Déu. És un llibre immens. És un llibre que conté més d'un milió de paraules. Que podríem dir que és 4 vegades una obra ja llarguíssima, com el Quixot o com el Tirant lo Blanc. Aquesta obra, que no és una obra però despersonalitzada, és una obra en què ell hi és present sempre, al darrere de cada pàgina, és el primer assaig de vehicular aquestes inquietuds i d'arribar als seus propòsits. Després d'aquest, ell mateix s'adona que aquesta obra fa difícil l'assoliment de la conversió dels infidels. És una obra, és un assaig monumental, un assaig importantíssim per la literatura catalana, per la cultura catalana, però ell no n'està satisfet, i la prova és tot el que ve darrere del llibre Contemplació, que és la seva immensíssima obra, les desenes de milers de pàgines de la seva obra. I després del llibre de contemplació es produeix aquest fet que també divideix la seva vida en dos, que és la il·luminació de Randa. Ell un dia estava en contemplació en un puig prop de Mallorca, que és molt fàcilment identificable amb Randa, estant en contemplació, rep una intuïció, té una intuïció, rep una il·luminació de Déu, que és el que ell diu, té una intuïció de com ha de fer, la forma i la manera, ens diu, de fer aquest llibre que ha de servir per convertir els infidels.
Monestir de Miramar, fiu a frares menors donar, per serraïns a preicar. Entre la vinya i el fenollar, amor m'ha pres. Fem Déu a mà i entre sospirs i plors està.
És tan cert que l'art és el centre de les seves preocupacions i que l'art és el vehicle privilegiat del seu pensament, que ell, des de cap a 1274, quan rep la il·luminació, fins a 1308, fa i refà i perfecciona l'art almenys mitja dotzena de vegades. Des de l'art abreujada de trobar veritat fins a l'última, que rep el nom tan explícit de Ars Generalis Ultima. Llull es troba que en les relacions amb els musulmans hi ha un problema evident de llenguatge. Ja no és només que no es parla el mateix idioma, sinó que no es parla sobre unes bases comunes, sinó que quan es parla de qüestions de fe, es parla a través de l'autoritat de la Bíblia, que els musulmans reconeixien en un altre sentit, i els jueus també, però només el que per nosaltres és l'Antic Testament, o es basava en autoritats que no eren reconegudes per l'adversari, o es parlava a través de fets miraculosos, i això no podia conduir de cap de les maneres a un diàleg. El que Llull pensa és trobar un terreny comú de discussió que sigui acceptat per tots, que propiciï el diàleg i a partir del qual puguem discutir i arribar a la veritat. Aquest és el gran repte de Llull. I aquest terreny comú de discussió no pot ser de cap de les maneres la interpretació d'uns textos, la validesa o no d'un miracle, l'autoritat o no d'un sant. Llull s'adona que el que tenen en comú les tres religions del Mediterrani és la concepció de l'univers, la realitat del cosmos.
Humanots.
Ramon Llull emprèn viatges de conversió d'infidels fins a l'Orient i al nord d'Àfrica. Predica a les universitats d'Europa i s'entrevista amb els més alts dignataris civils i eclesiàstics per obtenir recursos per a la seva empresa cristianitzadora. Escriu tant en català com en àrab i en llatí, amb el propòsit de donar a la seva obra la més gran facilitat perquè arribi a la destinació que ell li assigna.
Llull s'adona en un cert moment de la seva vida que, tot i que ha rebut el suport explícit i concret, material, del fill de Jaume I, del rei de Mallorca, de Jaume II de Mallorca, que li ha procurat la fundació d'un monestir de missioners on s'aprenen aquestes llengües, el monestir de Miramar, i li ha procurat alguna subvenció econòmica. Llull s'adona que la corona d'Aragó, en el concert de les nacions a Europa, té un paper no cabdal, no primordial. A més, una corona d'Aragó que en el concert d'Europa es troba compromesa en una guerra amb França, que és contemporània de Llull, de Pere el Gran, que per la qüestió de Sicília s'enfronta al papat i al totpoderós rei de França, i que per una xamba històrica és capaç de derrotar l'exèrcit francès. Doncs Llull es troba amb una Mallorca envaïda pel casal de Barcelona i amb un Jaume II desterrat, amb un dels seus protectors desterrat. Llull s'adona, per tant, que la corona d'Aragó no n'hi ha prou amb la corona d'Aragó. La corona d'Aragó no és suficient per als seus plans. Cal anar més lluny. Perquè els seus plans arribin a ser mai realitat, cal interessar el papat i, sobretot, la monarquia més important d'Europa, que és França, que és el rei de França. I Llull té contactes repetits amb el rei de França, que el rep, que no el tracta malament, que l'escolta almenys, i també té repetits, sobretot és Felip el Vell, Felip IV el Vell, i després repetits contactes amb els diversos santpares que succeeixen durant la seva vida. És cert que els santpares no li fan un cas excessiu, tot i que ell dedica obres i entrevista, posa les seves esperances en alguns d'aquests sants pares, i que la cúria es preocupa d'altres coses, d'afers més interns i de més política, que no pas aquests ideals tan purs de Llull. La Universitat de París és un altre dels centres al qual ell procura d'adreçar-se i de relacionar-s'hi i de fer entendre la seva novetat, el seu sistema tan innovador. I aquest és un dels seus mals. A la Universitat de París Llull no és entès perquè Llull ha construït un sistema i ha formulat un llenguatge tan nou, tan diferent del que és l'escolàstica universitària, que no és entès. I això l'obliga, li fa tastar l'amargor del fracàs i de la incomunicació i de la incomprensió, i l'obliga a novament refer, simplificar el seu sistema.
A Bugia, a la Líbia actual, disputa públicament amb el mufti. Ramon Llull és apedregat per la multitud enfurismada i empresonat per les autoritats. Desterrat d'aquell lloc, quan tornava probablement cap a Mallorca, naufraga davant la costa italiana de Pisa i se salva nedant, però hi perd els seus llibres. Cal remarcar que Llull tenia aleshores uns 75 anys.
Un cop a Pisa, no només no es retira, sinó que torna a escriure tot el que havia escrit en captiveri a Tunis o bé a la bodega del vaixell, perquè Llull havia, per força, en una vida tan moguda, havia d'escriure en qualsevol circumstància i a qualsevol hora.
Però cap dels guanys ni dels èxits no assosseguen el beat Llull ni aconsegueixen de desviar-lo del seu desig fervent d'aprendre i oferir a Déu i fins i tot d'acostar-s'hi, si cal i quan calgui, amb el martiri propi. Sembla que donar fins la vida per la causa cristiana és una de les seves aspiracions.
Benaurats són, Senyor, aquells qui en es món s'avesten de vermelles colors i de vermells draps, semblants a aquells que vos vestits el dia de la mort. On aquesta benaurança i esta gràcia espera lo vostre servidor cada dia de vos. Que sus vestits sien coberts de sang i de llàgrimes, a sa mort, si tenés que a vos plàcia, que ell muira per amor de vos i de cells qui vos amen.
Finalment, cap a començament del 1316, li arriba la mort, maltractat a Tunis pels infidels als quals havia anat a convertir. Té uns 84 anys. Ha tancat així, com ell volia, una vida plena de saviesa i de brandament. Deixa escrites 265 obres, en català, en llatí, en àrab i algunes en provençal. Escriu tractats de filosofia, medicina, matemàtica... El seu saber és universal. Però, sobretot, un dels fets fonamentals de l'obra de Ramon Llull és que va deixar ben plantejats els fonaments d'una tradició de llengua catalana literària, d'una llengua culta, tan apta per a l'art creativa com per a l'expressió de les ciències.
De vegades s'ha dit que Llull és el creador del català literari. En termes absoluts no és cert. I es conreava la llengua en altres coses, Jaume I és coetani d'ell. Però realment la prosa de Llull té una extraordinària qualitat, ductilitat, fora del corrent en la sintaxi. És d'una maduresa sintàctica extraordinària. De manera que, si la comparem, per exemple, amb la prosa del llibre dels fets, que de fet sabem de fa relativament poc, que es tracta d'un producte més oral que no pas d'elaboració escrita, ens adonem de seguida d'aquest domini de la sintaxi, també de la riquesa del lèxic de Llull, que fa que, tot d'una, la llengua catalana, a través de la seva obra, adquireixi una maduresa que altres llengües adquireixen al llarg d'anys de conreu i de diversa de tradició i de persones.
Nos deim amb verdadera intenció i paraula que aquest llibre és bo i profitós a alegrar i a consolar, i a dar consell i a dar saber i saviesa, a amar i a adorar, i a contemplar i a fortificar i a menysprear aquest món i a amar vos i la celestial glòria.
Lluïssador sap perfectament a qui s'adreça i sap que no tothom és capaç d'interessar-se per una obra densa, intel·lectual, conceptual, com l'art. I sap que molts dels homes han de ser guanyats a través de la imaginació. I aleshores el que ell fa és reproduir uns esquemes literaris que són familiars a un cert tipus de lectors, els lectors laics, aquells, ell a vegades ho diu explícitament, els de les places i els de les corts. És a dir, el poble més baix, els grans senyors, a les corts. Doncs ell intenta reproduir aquests esquemes literaris, però els modifica d'acord amb els seus pressupòsits, i aleshores en resulten obres d'una gran originalitat, com és el Blanquerna, que probablement és la novel·la més impressionant del segle XIII romànic. I el Blanquerna conté una solució narrativa genial, que és el llibre de Miquel Amat. És una obra que durant anys hem pensat que és anterior al Blanquerna, que va ser compost anterior al Blanquerna. Avui sabem del cert que el llibre de Miquel Amat va ser compost per ser un capítol del Blanquerna, la qual cosa li confereix un valor especial, i és l'intent de transmetre'ns les vivències místiques interiors d'un personatge que ell ha creat, Blanquerna, que ha fet un gran periple vital que el condueix per pròpia voluntat al llarg de moltíssimes pàgines de la novel·la a aquesta contemplació, aquesta vida de contemplació eremítica. Això és el llibre de Miquel Amat. El Fèlix és una mena d'enciclopèdia parlada, un producte que mira d'incloure tots els coneixements cosmològics, del que per nosaltres seria psicologia, antropològics, de la seva època, per ser divulgats, per tant. I això a través d'un pràcticament de diversos diàlegs entre Fèlix, que és el protagonista, i diversos personatges, normalment són ermitans, savis, i sempre a través d'exemples, sempre a través de petites narracions que tenen doble significat, que significa que són com a contes amb aprenentatge moral al darrere. És un producte també singularíssim i que inclou el llibre de les bèsties, una obra celebradíssima de política ficció.
Humanots. Ramon Llull a Catalunya Ràdio.
El més característic del llibre de meravelles és la seva profusió d'exemples, sovint encadenats els uns amb els altres, o no rarament de contingut difícil de relacionar amb la matèria que volen il·lustrar. Un món variat i pintoresc.
La cort del rei fou ordenat que Lugat fos cambrer del rei i Lucà fos porter. Lugat fou cambrer, per so que menjàs les rates, qui destruen los draps, i per so que era semblant al rei en figura. Lucà fou porter, per so que es sentia lluny i lladrava, i feia saber al rei aquells qui a ell venien. Estant Lugat i el ca en llur ofici, Narrenart anà a cercar l'obou i el cavall, qui eren partits de la cor. I dix Narrenart estes paraules. En una ciutat havia un bisbe qui era molt contrari a son ofici. I per la malícia i la deshonestat del bisbe, i per lo mal exempli que donava a son capítol i a les gens d'aquella ciutat, se seguia molt de mal i es perdia molt de bé que fora en aquella ciutat si el bisbe fos aquell cadegre.
El llibre de Miquel Amat, curiosament, hem descobert fa poc que no conté allò que promet, que són 366 unitats, una per a cada dia de l'any, per ser contemplada cada dia de l'any, sinó un nombre tan poc significatiu com 357. Això ens fa pensar precisament en què és un capítol del Blanquerna, escrit contemporàniament al Blanquerna per formar part de la novel·la, en el qual se'ns explica el lector pot fer l'experiència d'introduir-se en una cosa, en una experiència tan inefable per definició, tan ultrada com és la unió o la recerca de la unió d'un home amb l'absolut, amb Déu, amb allò que és totalment altre. Això que no es pot fer, no podria fer a través de la narració, Llull és capaç de fer-lo a través d'aquestes petites metàfores, d'aquest llenguatge metafòric, literari, molt poètic, en alguns casos, en altres més abstrus, a través d'aquestes petits versicles ens va mostrant aquesta vida interior de Blanquerna. És un exercici extraordinari d'interiorització que constitueix una de les obres capdals de la mística o de la didàctica mística de l'edat mitjana.
Cantaven los ocells l'alba, i despertàs l'amic, qui és l'alba. I los ocells finiren llur cant, i l'amic morí per l'amat en l'alba.
Llull escriu, al llarg de la seva vida extensa i abrandada, sobre filosofia, sobre medicina, sobre matemàtica, sobre geometria, però no ho fa realment com a filòsof, ni com a metge, ni com a matemàtic, ni com a físic, sinó per difondre i raonar l'obra de Déu.
Parlar de la posteritat de Llull és parlar de 7 segles ben bé d'història ininterrompuda, de recepció, de passió favorable, d'odi cap a Llull mateix. Ja en vida Llull va tenir seguidors, va tenir detractors, va obtenir resultats, va ser considerat i menys tingut. I després de la seva mort, aquesta fama, el renom, el mite, l'odi i l'afecció no va fer altra cosa que créixer fins a unes dimensions insospitades. De manera que tenim un lulisme que s'extén per tota Europa, que al segle XV trobem arreu, que al XVI-XVII produeix flors tan insòlites com un lulisme polonès, un lulisme rus, autòctons, dels quals pràcticament no en sabíem res fins fa dos dies, que produeix unes tradicions apòcrifes que no tenen res a veure amb Llull, però que li són atribuïdes, com l'alquímia, i tot un Llull alquimista i cabalista que ell no ha propiciat, ell va combatre explícitament l'alquímia, i que, en canvi, a partir d'ell, perquè s'hi prestava el seu sistema de pensament, aquesta aplicació, apareix tot una tradició molt robusta, en forma de, que ens ha arribat en forma d'una gran col·lecció de manuscrits alquímics, i que, a més, es barreja, arriba a un punt que es barreja amb el Llull més autèntic, amb el Llull que, original. Llull interessa pensadors de la talla de Nicolau de Cusa, de Leibniz, el Llull barrejat, per citar alguns noms només, el Llull més barrejat d'alquímia arriba a ments que han condicionat tant la història del pensament com Newton. Aquest Llull arriba fins a la Il·lustració, arriba, i aleshores pateix una certa postergació fins que el segle XIX ja descobreix el lulisme en forma d'estudi sobre Llull, més que seguiment. I avui en dia Llull és, sens dubte, l'aspecte més estudiat de la cultura catalana arreu del món. Té una difusió i uns estudis de totes les facetes possibles, des de literàries, filosòfiques, teològiques, científiques. En la història de la ciència Llull té un paper primordial. Són dels últims anys els estudis de Llull com a precursor de la informàtica, cosa que podria sorprendre a molta gent. I avui dia Llull és, sens cap mena de dubte, aquell autor, aquell aspecte de la nostra cultura que produeix una bibliografia més copiosa, comparable a l'alçada de qualsevol dels grans temes de les cultures veïnes.
La gran obra de Llull i la seva personalitat impressionant cobren tanta importància que, cap a les acaballes de la seva vida, obté un suport entusiasta del mateix rei Jaume II d'Aragó, que li sufraga diverses empreses de predicació en terra de moros. El fervor popular vesteix la llegenda que Llull és víctima d'una lapidació, a Bugia, per part dels mahometans, potser cap a finals del 1315. Un vaixell genovès el recull moribund i el porta cap a Mallorca, on sembla que arriba ja mort. Si la llegenda fos certa, Ramon Llull hauria mort tal com sempre havia estat la seva gran aspiració, màrtir de la fe que predicava. Hi hagi el que hi hagi de veritat en aquesta llegenda, és indiscutible que Ramon Llull es va guanyar un lloc eminent entre els escriptors i intel·lectuals del seu temps, una de les figures més singulars, més originals entre tots ells.
Menots. Ramon Llull a Catalunya Ràdio, amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Ramon Hernández i Sílvia Tarragona. Guió, Joan Render. Muntatge musical, Ramon Vidal. Direcció, Lluís Cuevas. Una producció de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.